Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla, produït per Albert Gavaldà.
Bon dia, oients de Les Ones. Avui, dia 8 de març, felicitem a totes les dones en el Dia Internacional de la Dona, com no podia ser d'una altra manera. Bon dia, Joan.
Molt
com
bon
estem?
Dia, Amàlia. Tot i que el dia Internacional de les Dones hauria de ser cada dia de l'any, més que un sol dia a l'any.
Bueno, això ho diuen molt els homes per tal de callar una mica la consciència, i per quedar bé. Bueno, anem al nostre tema. Què t'ha cridat l'atenció a tu aquesta setmana?
Mira, com que estem a començaments de març i el temps ja ha començat a revoldre's una mica, el mes de març acostuma a ser una època de temps bastant revolt, jo avui simplement volia recordar aquella dita tan coneguda que us sonarà a tots, que diu: març, marçot, mata la vella i la jove si pot. Amb tant de canvi climàtic i amb tanta cosa, doncs jo crec que és molt adient en este mes.
Sí, i al marge del canvi climàtic, el març sempre ha sigut
un mes
molt variable, per això
la
dita també, i un mes en què ha fet molt de fred, normalment, per això mata la vella de fred, no? I la jove s'hi pot.
I a tu què t'ha cridat l'atenció?
A mi m'ha cridat l'atenció com algunes persones que parlen bastant bé el valencià, és a dir, que són conscients del que diuen i, per tant, eliminen castellanismes, no obstant, han incorporat una paraula castellana al nostre lèxic, que és una paraula molt curiosa perquè fusiona una terminació catalana amb una paraula castellana. I vaig a la paraula. I llavors, en comptes de dir abellir, com tots sabeu, vol dir venir de gust, tenir ganes, agradar-te una cosa, tenir desig, agafen, en comptes de dir això, agafen del castellà apetecer i li posen al verb un sufix enir, com el català. I ja tenen una nova paraula inventada, la paraula apetir. És a dir, de apetecer, agafen apete, la pet, i d'abellir agafen la terminació ir. Així no diuen m'abellix menjar-me un dònut, sinó m'apetix menjar-me un dònut. Fatal, fatal. No existeix aquest verb que alguns us heu inventat. En valencià era, des de sempre, i és abellir. I acabo dient que ja no m'abellix parlar-ne més del tema. Que seguim amb una altra cosa. Sí. Bé, avui, com ja he dit abans, parlem d'una escriptora feminista en el seu temps, perquè és el Dia de la Dona, el dia 8 de març. Aquesta escriptora feminista és Virginia Woolf. La veritat és que abraçar un personatge de tal magnitud en 10 minuts és del tot impossible. Vos en farem 5 cèntims i després ja serà cosa vostra.
Una petita puntualització, també va molt bé parlar de la Virginia Woolf, perquè el nostre programa, que s'anomena Les Ones, fa referència a un llibre seu.
Sí, després ho comentaré. Aquesta setmana nosaltres hem llegit o rellegit La senyora Dalloway, una novel·la de Virginia Woolf, potser la més difícil de l'escriptora. L'escriptora, editora i intel·lectual britànica, membre del grup de Bloomsbury, que era un grup d'intel·lectuals britànics del primer terç del segle XX. La senyora Dalloway, que l'has llegit, Joan, l'has rellegit, que... Sí. Què ens pots dir? Què ens pots comentar?
Certament és una novel·la especial, jo diria. Descriu simplement un dia la vida de Clarissa Dalloway i és una novel·la que té bastanta complexitat. De fet, en aquesta novel·la, Virginia Woolf una mica el que vol reflectir és parlar de la consciència i de la complexitat mental que tenim els humans. I aleshores és una novel·la amb la qual els pensaments dels protagonistes de la novel·la van i venen contínuament en el moment actual, en el passat, en projeccions cap al futur, i això la fa realment una novel·la, com dir, que té una certa complexitat i que la fa una mica difícil, però ja m'agraden les novel·les difícils. Vull dir, les novel·les difícils també estimulen a que aprengues coses amb cadascuna d'elles. És una novel·la que se l'ha comparat una mica amb l'Ulisses de Joyce, vull dir, per la seva dificultat i la seva complexitat.
I sobretot, i sobretot pels temps verbals.
Exacte.
Perquè com són tant la senyora Dalloway com Ulisses reprodueixen la consciència, la consciència humana, clar, els humans, quan pensem, estem en el passat, en el present, en el futur, tornem al passat, anem al futur un altre cop, tornem al present. Això, a l'hora de l'escriptura, us asseguro que és una cosa molt complexa de fer i d'aquí deriva gran part de la dificultat.
Sí,
que
sí,
de vegades no saps si estàs ara o era ahir o fa un mes, perquè, clar, de passats també n'hi ha diversos, de pròxim, de més llunyà, de tal, igualment de futurs, etc etc.
Clar, i esta voluntat de caçar la consciència, això, esta mescla de records, de pensaments, d'emocions, d'intuïcions, això va complicar molt la vida a la traductora, a Dolors Udina, que ha fet la darrera traducció al català de Mrs. Dalloway, publicat a RBA. Ella mateixa confessa que és la novel·la que li ha costat més poder traduir i traduir-la correctament. Diu que ha estat la més difícil de tots i fins i tot diu que és la novel·la de la seva vida, diu la Dolors Udina. Però certament aquests canvis de temps i tal, doncs tot això ho ha fet complex.
Sí, sí, sí. Bé, jo també volia comentar Orlando. Orlando és una de les més famoses obres de la Virginia Woolf. Woolf, diuen ara, però jo ho dic a la manera antiga, Woolf. Orlando, la protagonista, comença la vida com un home, com un jove, i resulta que es transforma en dona. Per tant, la novel·la és una sàtira dels rols de gènere on fa comentaris sobre la fluïdesa de la identitat. I fixeu-vos que això està escrit als anys 20, quan avui dia és un tema... És un tema molt comú, d'una actualitat. Per tant, és una novel·la molt, molt actual i molt interessant.
Molt transgressora, una novel·la absolutament transgressora i que crida l'atenció en aquell temps. De tota manera, hem de dir que el grup de Bloomsbury, especialment la Virginia Woolf, eren un grup amb un afany experimental molt acusat. Vull dir que ella, per exemple, és una prosista extraordinària, però sempre... buscar introduir novetats en les seves novel·les. Vull dir, no es queda mai amb referències clàssiques, sinó que va una mica més enllà. I això era un estímul que el mateix grup de Bloomsbury ho fomentava.
Bueno, allò que he comentat abans de barrejar els temps verbals,
que sí,
perquè deixar fluir la consciència és una mostra clara de que trenca els mollos de la literatura que hi havia fins aleshores i s'atreveix a entrar en algo tan complex com és la consciència humana,
sí, sí.
No? Una altra obra que jo volia destacar és Les Ones. Per què? Sobretot perquè al programa de ràdio nostre vam triar el títol a partir d'aquesta novel·la de Virginia Woolf, perquè, clar, lògicament vam pensar que hi pegava molt el títol d'una obra literària i, a més, les ones arsianes de les de la ràdio, no?
Sí, sí.
Aquesta novel·la presenta un grup de 6 amics bastant desesperats que reflexionen en una sèrie de monòlegs que, com les ones, van i venen. És més que una novel·la, se l'ha titllat de novel·la, però més que una novel·la és un poema en prosa. Un poema escrit poc abans de suïcidar-se, quan encara no havia complit els 60 anys.
Sí, sí.
Tu vols dir alguna cosa referent a les ones o passem a...
No, també anava a dir que les ones no és gens fàcil, no vull dir que...
No.
Té molta dificultat, però també és una novel·la molt experimental i molt interessant en aquest sentit. Jo crec que aquestes dues o tres novel·les que hem comentat D'alguna manera, la Virginia Woolf vesteix els fonaments de la modernitat en literatura, d'alguna manera, també, juntament amb Joyce i amb altres autors d'aquella època, però és la base de la literatura que vindrà després i que un segle després encara és molt vigent.
I tant.
I, per tant, té moltíssima importància en aquest
moltíssima.
Sentit.
Moltíssima, sí, sí. Bé, jo també volia destacar un assaig, perquè, clar, no tot han de ser obres tan difícils. Hi ha un assaig deliciós, que és una obra icònica del moviment feminista, de tota l'actualitat, després de més de 100 anys d'haver-se escrit, que és Una cambra pròpia. Una cambra pròpia, el títol ve de la idea que tenia Virginia Woolf, que una dona havia de tenir diners i una habitació pròpia per a poder escriure. De fet, el que ella fa és una crida a la independència econòmica i social de les dones i a la llibertat personal per a crear, que ara, avui dia, això ho trobem molt normal, però als anys 20 no ho era tant. En aquest assaig, ella parla sobre el treball intel·lectual com a treball, és a dir, com una feina que s'ha de remunerar. També parla sobre la situació de desavantatge de les persones que s'enfronten a l'escriptura sense tenir una habitació pròpia ja pagada. De fet, quan va escriure l'assaig, feia molt poc que les dones angleses podien votar.
En aquest sentit, espera't, una mica lligat amb Una cambra pròpia, també vull ressaltar un altre llibre que s'anomena Diari d'una escriptora, que ha publicat recentment, fa un o dos anys, Viena Edicions, i que també és molt interessant perquè són els pensaments propis i la dificultat a l'hora d'escriure, de fer bona literatura, etc etc. Es poden veure moltes coses en aquests diaris que realment ella va tenir problemes al començament perquè no sabia com enfocar-los, i després va decidir que a partir de petits detalls podia desenvolupar-los molt bé. És molt interessant aquest llibre, també.
Sí, també ho és. I ja, per acabar amb el tema, dos recomanacions. La repeteixo, ja ho he dit abans, Una cambra pròpia, és una lectura deliciosa, senzilla, la podeu fer sense problemes. I una altra és que mireu una pel·lícula, la pel·lícula Les Hores, segurament molts de vosaltres i moltes ja l'heu vista. Està basada en una novel·la portada al cine de manera brillant, on representa que una de les protagonistes, que són tres dones, és la mateixa Virginia Woolf. I aquí qui representa que és Virginia Woolf és una gran actriu, que és Nicole Kidman. També molt recomanable. Una cambra pròpia de novel·la, bueno, d'assaig, és un assaig, i Les Hores com a pel·lícula.
Sí, de fet, a la pel·lícula, una altra de les protagonistes és la Mrs. Dalloway.
Exacte.
A la seva època, i la tercera protagonista seria una Mrs. Dalloway actual. Vull dir, són aquestes tres dones.
Amb tres actrius de bandera.
La primera, sí.
Sí. Molt bona pel·lícula, excel·lent. Bé, doncs ja no ens queda res més. Avui, acomiadar-nos, dir que passeu un bon cap de setmana, i donem pas al nostre col·laborador, la nostra col·laboradora d'avui.
Molt bé, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Em dic Maite Biosca i durant molts anys he estat professora de llengua i literatura, i els llibres m'han acompanyat en la meva trajectòria vital. A partir del moment de la meva jubilació, els llibres han sigut una font de plaer i coneixement. M'agrada llegir i ara gaudeixo de molt més temps lliure. M'han dit que comente, que recomani alguna obra que m'hagi agradat. Em costa decidir-me, però posats a fer, m'he decidit per un dels últims que he llegit, que és Alma partida, d'Akira Mizubayashi, que uneix la literatura amb una altra afició meva, que és la música. Un llibre pot agradar per la seva forma o estructura, o per el seu contingut. Quan es donen totes dues alhora, trobem una obra mestra. Si he triat aquest, és sobretot per la seva estructura, que intentaré explicar. tot i que la història també és molt interessant. Està clarament dividit en dues parts. La primera, com si fos una obertura operística, i són tots els temes que s'aniran desenvolupant al llarg de la segona part. Japó, 1938. Quatre músics assagen la sonata Rosamunda de Schubert. Una patrulla irromp a l'assaig i excepte un nen, Rei, que s'amaga a un armari i un violí destruït, no quedarà res d'aquella situació. A la segona part, Rei i el violí seran el fil conductor de l'acció, que es trasllada a França i Itàlia. Rei, convertit en un luthier, dedicarà la seva vida a la reconstrucció del violí i, mica a mica, com si fos un trencaclosques, anirem encaixant les peces que havien quedat en l'aire a la primera meitat. La tornada a Japó de Rei tancarà el cercle que havia quedat obert a l'inici. Us el recomano.